Què tal, amics oients? Avui, abans de sortir de casa, bon dia i bona hora, abrigueu-vos de valent, perquè les temperatures han baixat i això es nota. Neus, de nou, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a les temperatures, perquè a aquesta hora, al centre de la ciutat d'Olot, ens despertem amb 2 graus positius.
Anem entre 2 i 1, eh? La cosa va fresqueta. 1 grau a Olot, a Mieres i a Girona, 0 a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Vic, 2 a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a Das. Es lleven amb 3 graus a Castellfollit de la Roca i Anglès, 5 a Banyoles, 6 a Figueres i 1 de negatiu a Vall de Núria.
A aquesta hora ens preguntem quina és la previsió meteorològica per aquest dimarts. Li preguntem a en Dani Ramírez.
El temps serà cada cop més hivernal, temperatures que avui baixaran. Notarem de matinada després del front que vam tenir ahir al matí migdia. Va deixar poca pluja, 8 litres a Ulldeter en forma de neu, uns 10-12 centímetres cap a la part de la Molina, ben caiguda, fins a 1.200-1.400 metres. I bé, a Olot pràcticament no va ploure, 4 gotes, dècimes cap a Osona, fins a 5 litres a Tossa de Mar o 4 a Castell d'Aro. Avui no preveiem precipitació, però al matí pot haver-hi torb, és a dir, que el vent aixequi la neu a tramuntana cap a l'Alta Cerdanya, muntanya sobretot, o també al nord del Ripollès, i no es descarta alguna gotellada, algun xàfec molt local cap a la selva. Dia variable, mig ennuvolat, fins al migdia, a la tarda més sol, més clarianes, tramuntana moderada forta, però lloc sense tramuntana, amb matinada freda, amb glaçades, i boira, un banc de boira puntual cap a Osona, la Garrotxa i a tocar de les Gavarres. Temperatures de dia entre 10 i 15, un ambient fresc, més aviat 10 o 12 a l'interior, 14 o 15 cap a la costa, però és que a l'interior, on en calmi el vent, no pas al país de la tramuntana, no pas a l'Empordà, les temperatures poden ser entre 0 i 4 sota 0 al Pirineu, 5 sota 0 les valls, 7-8 sota 0 muntanya. Aquest ambient fred i assolellat continuarà també dimecres, dijous 4 núvols, puja una mica la temperatura, i divendres i el cap de setmana pot tornar a baixar lleugerament el termòmetre, potser dissabte amb un episodi de pluges i nevades. Peixos is my dum dum dum, peixos is my dum
dum dum, peixos is my dum dum dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme!
Aquest dimarts és notícia la massificació en els entorns naturals de la Garrotxa, que recupera les xifres d'abans de la pandèmia. Des del Parc Natural noten l'augment de visites en zones com la Fageda d'en Jordà. Les condicions meteorològiques han allargat la caiguda de la fulla i això ha provocat massificacions durant més setmanes que en anys anteriors. En Xavier Puig és el director del Parc Natural.
Aquest any la tardor, o el canvi de color de les fulles, s'ha estat enrederint. Per tant, això podria provocar, tot i que no m'atreveixo a assegurar-ho, que el pont aquest de la Puríssima i de la Constitució fossin més freqüentats. També, per contra, és un pont molt llarg i probablement la gent es repartirà més. En general, el que hauria de passar és que hi hagués un increment de freqüentació en aquest pont, però també estem observant que durant tota la tardor, aquest any, tots els caps de setmana han sigut d'alta freqüentació, perquè per altra banda ve fent molt bon temps.
Ja ho sentiu, doncs, de cares a les pròximes setmanes, amb la vista posada a les vacances de Nadal, des del Parc Natural i l'Ajuntament de Santa Pau es seguiran posant mesures per tal de gestionar la massificació de turistes que s'espera. La nova plaça Mercat d'Olot celebra el seu 8è aniversari. Al llarg d'aquests anys, i gràcies a les noves instal·lacions, els placers han estat el gran actiu del centre de la ciutat. Aquest any, a més, han consolidat l'Aula Tast, un espai obert a tothom, on fer-hi activitats relacionades amb la gastronomia per poder arribar també a nous públics. El president de la plaça Mercat d'Olot és Jordi Vilarrasa, parlant de la digitalització d'alguns placers.
Jo sempre dic, com a representant de placers, doncs la veritat que és aquesta, no? És un mercat que en 8 anys no s'ha parat mai de fer coses de cada any, doncs ara aquest any poder inaugurar l'Aula TAS, poder col·laborar amb diferents associacions d'Olot, i això, doncs, el mercat sempre està en actiu, i això també ens dona aquesta força.
I avui també anirem fins a la plaça de les Rodes d'Olot perquè recuperar per l'ús social i reavaluar el seu caràcter i història era l'objectiu dels veïns i veïnes d'aquesta zona de Sant Francesc per tal de recuperar la plaça de les Rodes, proposant la seva rehabilitació als pressupostos participatius del 2021. Després d'uns mesos de reforma, finalment, aquesta nova plaça ja és una realitat, en parla un dels arquitectes encarregats de fer l'obra.
És una plaça en un volcà i això no passa sempre. Per tant, el terra de greda, s'ha construït tot un banc perimetral que fa de barana, però a la vegada és un banc per mirar les vistes, no? I està fet amb pedra volcànica, com la paret que ja existia al fons, que és aquesta que veieu. Un tema de millorar la il·luminació, de netejar coses, en aquests llocs sempre s'hi acaben, no?, afegint diferents coses.
És l'arquitecte Eduard Callís. I avui en salut anirem fins a l'hospital. Més d'un 80% dels professionals de l'Hospital d'Olot milloren els seus nivells d'ansietat i el seu benestar gràcies a la teràpia immersiva.
Es tracta d'un projecte innovador liderat per la neuropsicòloga Marta Linares. Mitjançant un estudi que ha comptat amb la participació voluntària de 35 professionals del centre, s'han aconseguit resultats positius i canvis importants en la gestió emocional. La teràpia immersiva compta amb un estudi únic al món que ja s'ha presentat al Congrés Mundial d'Hospitals celebrat a Dubai.
Però com és aquest espai? Ens ho explica la mateixa Marta Linares.
De fet, és un espai que el que et permet és com una bombolla en el que hi ha una desconnexió de les preocupacions o del ritme que portes de l'exterior, no? Uh-huh. En aquest cas, doncs d'alguna intervenció que hagis pogut fer amb una família o amb un pacient, o fins i tot l'estrès o la preocupació que un de manera intrínseca porta que li van treballant per dintre, no?
I Xesco Reverter diu que si Donald Trump tornés a la presidència dels Estats Units tindria un comportament imprevisible en el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Ho ha dit a Olot, on ha presentat el seu nou llibre titulat Estats Units, el país de les contradiccions.
Replegar-se. De forma que jo crec que el seu discurs seria, això és un problema europeu, us donem una mica d'armes, moltes menys les actuals, ja us ho fareu. A part, ell, en Putin, també tenia una certa admiració. Per tant, jo crec que seria un problema molt més europeu i, per tant, amb un escenari molt més favorable per Vladimir Putin. L'altre és que, com que també és un tio molt impulsiu, per alguna raó li pica la mosca determinada i en lloc de replegar-se fa tot el contrari, es volca absolutament d'una forma massiva, fins i tot depèn de com, comprometent alguns soldats seus perquè se sent ofès, pel que sigui, i aquí tindríem un xoc potencial, xoc entre potències.
Xesco Reverter ha presentat a Olot el seu nou llibre i també ho ha fet Martí Gironell, que presenta el seu nou conte infantil titulat Un talp a l'antic Egipte.
La idea d'un talp a l'antic Egipte surt del primer dels àlbums, que és Un talp al meu jardí, que és una història que els nens ja van conèixer quan en Felip apareix al jardí de casa i demanen Quim i en Pep, que són els nens que es troba allà, que l'acompanyen a sota terra a veure què hi ha sota els seus peus, no? Que han de descobrir tot un món que s'ha de respectar. No? I com que jo faig novel·la històrica, vaig enredar l'editorial per dir-lo, escolta, com que ha tingut molta acceptació aquest primer conte, per què no en fem més, fem una col·lecció, que hi hagi com una connexió històrica, ja que faig novel·la històrica, i en Felip se'ls emporti a veure antigues civilitzacions.
Un molt bon regal per a aquestes festes. Per tant, anoteu a la carta als Reis o demaneu també al tio. En esports, la Unió Esportiva Olot referma el seu compromís social. Ho ha fet al camp de l'Alzira aquest diumenge, quan el capità del primer equip, Aymar Moratalla, ha lluit el braçalet de capità amb la bandera LGTBI+. El conjunt olotí treballa incansablement per la lluita social, segons el seu president, Joan Agustí.
Sí, perquè pensem que són uns moments en els que hi ha diferents manifestacions, hi ha un mundial en un país en el que realment les normes de convivència són molt diferents a les que a nosaltres ens agradaria, i pensem que una manera de posicionar-se és fer-ho en positiu i marcar el nostre estil. El nostre estil és el de donar suport a les minories, és de donar suport als col·lectius que puguin patir marginació, que fins aquí poden ser marginació social, però que en altres països fins i tot estan perseguits.
Dissabte és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i aquesta setmana ens volem anar fixant amb esportistes de la comarca que segueixen creixent temporada rere temporada amb les seves disciplines. És el cas del mig centenar d'esportistes que té el Club Atletisme Garrotxa en les disciplines de futbol i de bàsquet. Precisament, l'entrenador del Club Atletisme Garrotxa és Jordi Rodríguez.
Bueno, això d'anar a Wilic i moure'ns una mica més per altres comarques ha fet que vinguessin més gent d'anglès, de Mer, que us tenim algun jugador que ha vingut de Malgrat, i bueno, per nosaltres és un punt a favor i ens agrada moltíssim que la gent cada vegada parli més a nosaltres i vingui de més lluny.
Aquest cap de setmana molts dels integrants del Club Atletisme Garrotxa han pogut jugar a casa la jornada de Lliga i hem pogut parlar amb ells. Els sentirem a l'informatiu que ara mateix comença.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit, connexió amb la policia municipal d'Olot. Endavant, bon dia.
Bon dia des de la policia municipal. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De discos de prohibit estacionar en tindrem al carrer Hospici de les 10 del matí fins les 12 del migdia. En tindrem també al carrer Gladiols davant del número 7 d'ocupació via sense tallar-la. Al carrer Roser davant del número 36 també ocupació de via però sense tallar-la. A l'avinguda Xile davant del número 1-3 des de les 2 del migdia fins les 4 de la tarda. Al carrer Miquel Marc davant del número 1 des de les 8 del matí a les 7 de la tarda. I al carrer Pou del Glas, entre els números 12 i 19, treballaran en els invernals, sense ocupar via. En un principi de carrers tallats no n'hi ha cap de previst. I llavors, aprofitem la benentesa per recordar-los que hi ha molts conductors que no senyalitzen correctament les maniobres que volen fer amb el seu vehicle, perquè no utilitzen els intermitents. Hem de pensar que nosaltres, els conductors, tenim molt clar on anem o què volem fer, però els altres usuaris no. Intentem, entre tots, senyalitzar amb la deguda antelació les maniobres que volem realitzar per contribuir a una circulació més fluida i evitar possibles accidents. Això és tot des de la policia municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. 5 minuts més!
Entrem en matèria i ens acostem al pont de la Puríssima i la massificació en els entorns naturals de la Garrotxa està a l'ordre del dia. Està recuperant les xifres d'abans de la pandèmia. Des del Parc Natural noten l'augment de visites en zones com ara Neus, la Fageda d'en Jordà.
Les condicions meteorològiques han allargat la caiguda de la fulla i això ha provocat massificacions durant més setmanes que en anys anteriors. En les èpoques de més freqüentació s'opta per la figura de l'educador, encarregats de preservar el silenci i informar els visitants que no surtin dels camins marcats en zones com les dels volcans Coroscant i Santa Margarida.
Ens ho explica en Roger Isern.
La recuperació progressiva després de la pandèmia també s'ha notat en els entorns més visitats al Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. L'apostada al canvi de color del paisatge i l'aparcament de la Fageda d'en Jordà, omplert de vehicles, és habitual aquestes darreres setmanes. Els números de visitants a hores d'ara són similars al dels 2018 o 2019, tant en entorns com la Fageda o els volcans més visitats, com el Croscat o el Santa Margarida. Després del 12 d'octubre, dies en què va haver-hi més massificació en aquestes zones, des del Parc Natural esperen una gran freqüentació de turistes a partir del pont de la Puríssima. El director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa és Xavier Puig.
Aquest any la tardor o el canvi de color de les fulles ha estat enrederint, i per tant això podria provocar, tot i que no m'atreveixo a assegurar-ho, que el pont aquest de la Puríssima i de la Constitució fossin més freqüentats. També, per contra, és un pont molt llarg i probablement la gent es repartirà més. En general, el que hauria de passar és que hi hagués un increment de freqüentació en aquest pont, però també estem observant que durant tota la tardor aquest any tots els caps de setmana han sigut d'alta freqüentació perquè, per altra banda, també ha fet molt bon temps.
L'augment de visitants a l'entorn natural de la Garrotxa obliga a prendre una sèrie de mesures. La massificació abans de l'esclat de la pandèmia ja anava més i des del Parc Natural ja van prendre mesures. Ara s'ha adoptat la figura dels educadors i informadors, entre d'altres.
I en aquí el parc, d'alguna manera, ens vam avançar fent els deures abans, en el sentit que vam prendre algunes mesures importants en quant a la gestió de les puntes de freqüentació, perquè hem de pensar sempre que es tracta de gestionar aquests caps de setmana puntuals i, jo diria, més enllà, franges horàries puntuals, no? Llavors, aquí es van prendre unes mesures importants al respecte de posar vigilants al que és l'aparcament i a les rotondes principals d'accés, que serien a la zona de Can Serra i a la zona de Santa Margarida.
Una de les encarregades de preservar el silenci al respecte a l'entorn és la Montse León. Ella és informadora mediambiental i guia del Parc Natural, que explica que s'han trobat amb més incidències de les habituals en aquests darrers dies.
Sí, molt, perquè si ja normalment tenim incidències de gent que o bé no s'ha informat les normatives que s'ha de complir dins, o bé que les saben, però que tot i així no les compleixen. Llavors, clar, més afluència, més incidències tenim.
De cares a les pròximes setmanes, amb la vista posada a les vacances de Nadal, des del Parc Natural i l'Ajuntament de Santa Pau es seguiran posant mesures per tal de gestionar la massificació de turistes com fins ara, preservar un entorn natural únic i admirat per milers de visitants que arribaran a la Garrotxa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Marxem ara cap a la plaça Mercat d'Olot perquè la nova plaça Mercat, la que coneixem ara, ja té 8 anys i semblava que fos ahir. Al llarg d'aquests anys i gràcies a les noves instal·lacions, els placers han estat el gran actiu del centre de la ciutat.
Aquest any, a més, han consolidat l'aula Tast, un espai obert a tothom on fer-hi activitats relacionades amb la gastronomia per poder arribar a nous públics.
Informa Aniol Puigvert.
El 2014, la plaça Mercat d'Olot va inaugurar unes noves instal·lacions. Aquest nou rentat de cara tenia l'objectiu de consolidar el Mercat d'Olot com un agent clau en la promoció de la ciutat i la Garrotxa. No obstant, els objectius s'han complert, ja que 8 anys després han seguit mantenint el nivell de facturació, assolint uns grans resultats econòmics. Actualment hi ha una vintena de parades amb una gran varietat dins l'àmbit de l'alimentació. A aquest creixement també hi ha contribuït la possibilitat de que tots els consumidors poguessin comprar durant el llarg de tot el dia, incloent-hi els migdies i els dissabtes, de 8 del matí a 3 de la tarda. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Jo penso que la plaça Mercat es va fer molt bé, ha funcionat molt bé, no és tan sols un bon edifici per als placers que hi venen i treballen cada dia, sinó també per als que hi anem a comprar, doncs que trobem un lloc agradable, que ens agrada anar, on trobem de tot, trobem un peix d'una qualitat extraordinària, carnisseries, verdoleries, hi podem trobar formatges, vins, el mix de les 21 places es va fer d'una manera molt, molt encertada i 8 anys després he de dir que la plaça Mercat doncs és un equipament extraordinari de ciutat.
Aquests 8 anys de vida de la plaça Mercat d'Olot han tingut molts canvis. Aquest 2022, una de les principals novetats ha estat l'aula Tast, que consisteix en un espai gastronòmic dins l'equipament, obert a tothom qui vulgui organitzar xerrades o tallers relacionats amb el món culinari. Per celebrar aquests 8 anys, l'Associació de Placers del Mercat han organitzat un cicle de tallers gratuïts que durarà fins al pròxim 16 de desembre. Un dels punts claus de les bones dades d'aquest any ha estat la digitalització del gran nombre de parades. El president de l'Associació de Placers del Mercat és Jordi Vilarrassa.
Jo sempre dic, com a representant de placers, doncs la veritat que és aquesta, no? És un mercat que en 8 anys no s'ha parat mai de fer coses. De cada any, doncs, ara aquest any, doncs, poder inaugurar l'aula TAS, poder col·laborar amb diferents associacions d'Olot, i això, doncs, el mercat sempre està en actiu, i això també ens dona aquesta força.
Per celebrar el 8è aniversari de les noves instal·lacions de la plaça Mercat d'Olot, aquest dilluns s'ha dut a terme la tradicional bufada d'espelmes a l'entrada de l'equipament.
Parlem ara d'urbanisme perquè recuperar per l'ús social i revaluar el seu caràcter i història era l'objectiu dels veïns i veïnes del barri de Sant Francesc per la plaça de les Rodes d'Olot, proposant la seva millora als pressupostos participatius del 2021. Bé, després d'un temps d'espera, després d'uns mesos de reformes, la nova plaça ja és una realitat, ens explica la Natàlia Moreno.
Situada en un punt estratègic pels que van a peu, unint el centre de la ciutat, l'entorn de la plaça Major i el carrer dels Sastres amb el camí que condueix al cim del volcà Montsacopa, es troba a la plaça de les Rodes d'Olot, una plaça que des de fa pocs dies compta amb un aspecte una mica diferent. Gràcies a una proposta veïnal als pressupostos participatius del 2021, la iniciativa Donar vida a la plaça de les Rodes, el consistori olotí ha fet diversos treballs de rehabilitació de l'espai, modificant l'entorn i millorant l'accessibilitat amb una gran rampa d'entrada. Eduard Callís és arquitecte de l'estudi Un parell d'arquitectes.
Bàsicament hi ha dos coses. Una és posar en valor el que ja hi ha. És una plaça en un volcà i això no passa sempre. Per tant, el terra de greda, s'ha construït tot un banc perimetral que fa de barana, però a la vegada és un banc per mirar les vistes, no? I està fet amb pedra volcànica. Un tema de millorar la il·luminació, de netejar coses. En aquests llocs sempre s'hi acaben, no?, afegint diferents coses.
L'objectiu d'aquestes obres han estat, entre d'altres, potenciar l'ús de la plaça com a punt de trobada, i és que, tal i com diu Imma Muñoz, regidora de Participació i Barris de l'Ajuntament d'Olot, la intenció dels veïns és convertir-la en l'epicentre de les activitats festives que es duen a terme al barri.
Recordo la primera trobada que vàrem fer aquí per discutir el què i el com faríem aquesta remodelació de la plaça, i el primer que volien era dignificar l'espai. Crec que s'ha assolit l'objectiu.
A part de la renovació de l'espai, també s'hi han instal·lat uns panells informatius que il·lustren i realcen la importància de la plaça i el seu passat artesanal, tant pel barri com per la ciutat. L'espai va erigir-se durant anys com un dels indrets d'una de les activitats artesanes més importants de l'edat moderna, l'ofici dels corders, els professionals que es dedicaven a fabricar fils, cordills i cordes per tota mena d'usos. Ho feien amb l'ajuda d'unes rodes gegants. Aquesta tècnica de tensar i trenar els filaments de cànem per fer cordills es va mantenir durant molts segles, fins al creixement dels processos industrials mecanitzats.
Sobretot el tema de recuperar una mica la memòria que ells van dir, no?, i explicar-la, doncs, a través de fotografies i d'un text, del paper que havia tingut tots els corders, no?, en aquesta plaça, i que per això li donen nom a la plaça de les Rodes.
És tan important com per mantenir la identitat de tota la ciutat, no? Cada indret de la ciutat, aquesta privilegiada ciutat que tenim en patrimoni, doncs és important mantenir aquesta memòria històrica, no perdre-la.
Les cordes del Montsacopa van continuar girant fins a mitjans del segle XX, inspirant el nom comú i popular d'aquesta plaça, coneguda i estimada per tots els olotins.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Parlem ara de salut. Més d'un 80% dels professionals de l'Hospital d'Olot milloren els seus nivells d'ansietat i el seu benestar gràcies a la teràpia immersiva.
Es tracta d'un projecte innovador liderat per la neuropsicòloga Marta Linares. Mitjançant un estudi que ha comptat amb la participació voluntària de 35 professionals del centre, s'han aconseguit resultats positius i canvis importants en la gestió emocional. La teràpia immersiva compta amb un estudi únic al món que ja s'ha presentat al Congrés Mundial d'Hospitals celebrat a Dubai.
La gestió de les emocions durant els confinaments, la saturació dels hospitals, el patiment pel possible contagi als familiars davant les múltiples variants del coronavirus o altres situacions han donat per molts estudis i articles després del que ha deixat la pandèmia a les nostres vides. Però un estudi a través de la teràpia immersiva no s'havia fet mai encara, i des de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'ha fet realitat. La teràpia immersiva consisteix en tancar-se en una habitació i aprofitar la realitat virtual per extreure les emocions. Aquest estudi ha comptat amb la participació de treballadors de l'hospital i d'un donat resultats tan positius com que més d'un 80% dels professionals ha millorat en la seva gestió emocional. Neus Domènech, que és la referent d'innovació de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Doncs van començar just després de la mitja pandèmia, cap al març del 2021, a buscar alguna solució per poder ajudar els professionals, perquè tots estàvem amb uns nivells d'ansietat molt alterats degut a la pandèmia. La tercera i quarta onada d'Olot va ser molt persistent i vam dir hem de buscar a Marta alguna solució i hem d'oferir un recurs nou. Vam contactar amb els companys de Broms, que ells són els pioners d'aquest tipus de tecnologia. Aquest projector, que et projecta 360 graus, per això és la teràpia immersiva, perquè té la capacitat de submergir-te en una habitació amb 360 graus, on te projecta a tot l'entorn.
Per la seva banda, la líder del projecte és la neuropsicòloga de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Marta Linares. Linares explica com es va fer l'estudi.
Hi va haver-hi una crida, no? Era una crida voluntària cap als nostres professionals i van haver-hi unes 61 professionals que es van mostrar interessats en aquest tipus d'estudi. El que passa que al final, depenent dels criteris d'exclusió i d'altres variables, ens vam quedar amb una mostra de 35.
La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa compta amb una sala equipada amb el primer sistema de projecció immersiu del món. Marta Linares explica què és com entrar en una bombolla.
De fet, és un espai que el que et permet és com una bombolla en el que hi ha una desconnexió de les preocupacions o del ritme que portes de l'exterior, no? En aquest cas, doncs d'alguna intervenció que hagis pogut fer amb una família o amb un pacient o fins i tot l'estrès o la preocupació que un de manera intrínseca porta que li van treballant per dintre, no?
A través de la teràpia immersiva es transforma una habitació o espai en una experiència multisensorial que pot ser compartida amb diverses persones sense la necessitat d'utilitzar ulleres de realitat virtual ni altres dispositius. Aquest projecte innovador va ser presentat a Dubai fa unes setmanes en el marc del 45è Congrés Mundial d'Hospitals.
Gràcies, Roger. Avui en parlarem àmpliament sobre aquesta qüestió aquí als 5 minuts més amb les dues protagonistes que sentíem ara, d'una banda la Neus Domènech i també la impulsora del projecte, la Marta Linares. I a aquesta hora, als 5 minuts més, traiem el cap a les comarques de Girona i comencem a Figueres, perquè l'equip de govern de la capital de l'Alt Empordà ha presentat un pressupost de 70,8 milions d'euros pel 2023.
És una xifra que suposa un increment de gairebé un 9% respecte a aquest 2022 i la dada més alta de la història de la ciutat. Els comptes que es portaran al ple d'aquest dimarts també preveuen 7,2 milions d'euros en inversions amb l'obra de Carme Guaix com l'actuació principal. L'alcaldessa és Agnès Lladó.
Amb una inversió molt important que aquest govern ha volgut tirar endavant des del primer moment, que és la inversió de l'escola Carme Guaix, que és la inversió més elevada que podrem tenir en aquest 7,2 milions.
Lladó afegir que són uns pressupostos pensats per les persones i que prioritzaran les polítiques socials, la dinamització econòmica i la millora d'equipaments i serveis.
A Folgueroles, a la comarca d'Osona, s'hi han previst concerts, espectacles familiars, tirolina, tobogans de gel, food trucks, una pista de gel, teatre i diversos expositors. Són algunes de les propostes que planteja el caganer Festi Market. És una iniciativa privada que té previst començar aquest dissabte i que durant un mes es preveu instal·lar en uns terrenys rústics a Folgueroles. Però què ha passat? Doncs que ha sortit una plataforma contrària.
Sí, la plataforma Per una Plana Viva no veu el projecte i en un manifest ha mostrat la seva oposició a un model que consideren insostenible tant per la sequera com per la despesa energètica. Un dels membres del col·lectiu és Fermí Tanyà.
Creiem que ja actuen de molt mala fe els que estan organitzant això, perquè d'entrada han demanat els permisos, han demanat fregament per sota les 2.000 persones, però d'aquesta manera s'estalvien tota una sèrie de permisos que saben de sobres que ja no els hi donarien.
L'alcalde Xavier Rubiró ha dit que encara estan estudiant la proposta.
Agafem l'eix i ens n'anem cap a Girona. L'Ajuntament ha adjudicat la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Supramunicipal. Aquest document ha de marcar els eixos estratègics en els pròxims anys de la connexió de la ciutat amb els municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix d'una forma molt més sostenible, segura, accessible i fàcil.
El pla el redactarà una UT constituïda per diferents empreses per un import de 195.016 euros i un termini d'execució de 36 mesos. El contracte està cofinançat per la Diputació de Girona i els municipis inclosos en el pla.
Pimec Girona i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà han signat un acord de col·laboració per tal d'implementar conjuntament accions que afavoreixin la millora i el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes del municipi que trau una gran part de l'activitat econòmica. econòmica de la comarca.
El conveni contempla que l'Ajuntament cedirà un despatx del Viver d'Empreses Saltamar per establir-hi una oficina d'atenció a les pimes i als autònoms de la zona. Com a part de l'acord, Pimec Girona oferirà serveis de suport per la millora de la competitivitat de les empreses, acompanyant, assessorant, informant i formant de manera personalitzada en funció de les necessitats de cada negoci.
I els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves de 21, 26 i 29 anys i una menor d'edat per traficar marihuana des d'un pis ocupat de Salt. La investigació va començar a mitjans d'octubre, quan els agents van saber que en aquest habitatge s'hi venia habitualment marihuana. Les indagacions van permetre constatar que, a part de vendre dosis des d'aquest pis, els traficants també passaven pels carrers per captar compradors mentre vigilaven per evitar que la policia els descobrís. Els Mossos van desplegar un operatiu el 25 de novembre a primera hora del matí. Durant l'entrada i registre van intervenir 553 dosis de marihuana que estaven ja preparades per ser venudes.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Anem a la literatura, perquè Xesco Reverter diu que si Donald Trump tornés a la presidència dels Estats Units tindria un comportament imprevisible en el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Ho ha dit a Olot, on ha presentat aquest dilluns el seu nou llibre titulat Estats Units, el país de les contradiccions. I retrata la societat nord-americana a partir de la seva experiència com a corresponsal de TV3.
Una part de la societat nord-americana viu immersa en les teories de la conspiració, està desinformada i veu en Donald Trump la salvació del país. L'altra ho contempla profundament preocupada. Aquest és el punt de partida per explicar com són els Estats Units avui. Ho ha fet el que va ser durant 5 anys corresponsal de Televisió de Catalunya, Xesco Reverter. Reverter agafa històries reals com a exemple per explicar aquesta polarització. En la presentació del llibre Olot, Reverter no s'atreveix a pronosticar quina seria l'actitud de Donald Trump amb Putin si guanyés les eleccions nord-americanes.
Replegar-se. De forma que jo crec que el seu discurs seria: això és un problema europeu, us donem una mica d'armes, moltes menys les actuals, i ja us ho fareu. A part, ell amb Putin també tenia una certa admiració. Per tant, jo crec que seria un problema molt més europeu i, per tant, amb un escenari molt més favorable per a Vladimir Putin. L'altre és que, com que també és un tio molt impulsiu, per algun error li pica la mosca determinada i en lloc de replegar-se fa tot el contrari, es volca absolutament d'una forma massiva, fins i tot depèn de com, comprometent alguns soldats seus perquè se sent ofès, pel que sigui, i aquí tindríem un xoc potencial, xoc entre potències.
La mort de George Floyd, el racisme, el petroli i l'emigració són temes destacats al llibre Estats Units, el país de les contradiccions. Sobre l'auge de l'extrema dreta a Europa, Reverter explica que als Estats Units li preocupa poc perquè allà ja existeix.
El Partit Republicà, que és el partit que està a l'oposició ara, és un partit que jo crec que ja està a l'extrema dreta. De forma que el fet de que pugi l'extrema dreta a Europa per ells tampoc és tan noticiable, perquè ja la tenen moltes institucions de poder als Estats Units. En tot cas, sí que hi ha potser dins dels cercles aquests més extrema dreta doncs una certa afinitat o alegria quan hi ha forces extrema dreta que guanyen aquí, però sobretot és un país que es mira molt a ell mateix.
Xesco Reverter ha presentat el seu nou llibre aquest dilluns a la llibreria Isop d'Olot.
I també s'ha presentat aquest dilluns el nou llibre d'en Martí Gironell. Martí Gironell presenta el seu nou conte infantil, es diu Un talp a l'antic Egipte, i és la seva última obra després de triomfar amb la novel·la històrica i també des de fa uns anys endinsant-se en el món infantil. El de Besalú presenta un llibre basat en una història a l'antic Egipte i amb un talp com a animal principal de l'acció, Roger.
El besaluenc Martí Gironell suma un nou conte infantil al seu historial. El talp Felip torna a visitar el jardí dels seus amics, en Quim i en Pep, i els proposa viatjar en el temps fins a l'antic Egipte. Ho faran gràcies a un rellotge màgic que té el talp. Això els permetrà viure una aventura en el temps per entrar dins una piràmide i ajudar la filla dels faraons a trobar el seu gat, un animal sagrat, i a més aprendran el secret de les lletres egípcies, els dibuixos que parlen, els jeroglífics.
La idea d'un talp a l'antic Egipte surt del primer dels àlbums, que és Un talp al meu jardí, que és una història que els nens ja van conèixer quan en Felip apareix al jardí de casa i demana en Quim i en Pep, que són els nens que es troba allà, que l'acompanyen a sota terra a veure què hi ha sota els seus peus, no? Que han de descobrir tot un món que s'ha de respectar. No? I com que jo faig novel·la històrica, vaig enredar l'editorial per dir-los, escolta, com que ha tingut molta acceptació aquest primer conte, per què no en fem més, fem una col·lecció, que hi hagi com una connexió històrica, ja que faig novel·la històrica, i en Felip se'ls emporti a veure antigues civilitzacions.
Després de l'aventura viscuda a Un talp al meu jardí, en què en Felip mostrava en Quim i en Pep la riquesa del món subterrani, subterrani, el tal més bonic de Catalunya, i els seus companys humans tornen a viatjar. En aquesta ocasió, en Felip utilitzarà el rellotge màgic que els permetrà fer un viatge en el temps, que els portarà a l'antic Egipte, a l'època de Ramsès II.
Se'ls emporta a Egipte durant el regnat d'uns faraons determinats que tenien els animals en molta alta estima, i allà es trobaran a la filla dels faraons, que perd el seu gat i l'han d'ajudar a trobar-lo dins de les piràmides, però ho faran aprenent a llegir els jeroglífics. I per tant, els nens i nenes d'Olot que entrin a un talp a l'antic Egipte entendran com es llegeixen els jeroglífics.
En aquest viatge els nens descobriran els jeroglífics, qui són els faraons, per què serveixen les piràmides i els perills que amaguen, però sobretot el respecte que els egipcis tenien pels animals. Una aventura acompanyada dels dibuixos de Koané Kudina.
Gràcies, en Roger. De seguida anem als esports, avui amb un caire molt social.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
I el nostre primer protagonista és la Unió Esportiva Olot. L'entitat ens referma al seu compromís social.
Ho va fer al camp de l'Alzira aquest diumenge, quan el capità del primer equip, Aymar Moratalla, va lluir el braçalet de capità amb la bandera LGTBI+. El conjunt olotí treballa per la lluita social.
Tot i no guanyar el partit i no ser el màxim protagonista dins el terreny de joc, aquest cap de setmana els olotins han tornat a ser-ho extraesportivament. La Unió Esportiva Olot ha mostrat en el braçalet de capità la bandera LGTBI+, per defensar la lluita contra el racisme i l'homofòbia i mostrar-se contrari a la celebració del Mundial que s'està donant a terme en un país que no vetlla per aquests drets tan fonamentals. El president de la Unió Esportiva Olot és Joan Agustí.
Sí, perquè pensem que són uns moments en els que hi ha diferents manifestacions, hi ha un Mundial en un país en el que realment les normes de convivència són molt diferents a les que a nosaltres ens agradaria, i pensem que una manera de posicionar-se és fer-ho en positiu i marcar el nostre estil. El nostre estil és el de donar suport a les minories, és de donar suport als col·lectius que puguin patir marginació, que fins aquí poden ser marginació social, però que en altres països fins i tot estan perseguits.
La Unió Esportiva Olot és un club que temporada rere temporada es mostra més que solidari amb les entitats i associacions que treballen en l'àmbit social. Aquesta iniciativa del conjunt olotí de lluir els colors de la bandera LGTBI+, és una acció més que des del club van recolzar des del principi. Tot i així, van més enllà, i Agustí remarca i demanda que se'n faci difusió.
I tant de bo aquest posicionament es reprodueixi pels mitjans, en primer lloc per Ràdio Olot, que sou els que esteu aquí i els que ens esteu escoltant avui, i que altres equips s'hi sumin i que realment el futbol expressi el que pensa, el que sent, i que no solament sigui futbol, sinó també sigui una activitat social que arriba a molts nivells de la societat i que moltes vegades desaprofitem, i nosaltres procurem aprofitar-la.
L'Olot és un club solidari on sempre ha remarcat l'alt valor social que incorpora en totes les seves accions. Actualment els olotins tenen acords de col·laboració amb diferents entitats socials com Càritas Garrotxa, on cada any organitzen un partit on els beneficis van destinats a la causa. També col·laboren estretament amb Integra, amb la Grada dels Valents i amb la botiga. Tea Garrotxa també és una entitat social, on amb el campus d'estiu d'Olot rep una col·laboració econòmica. I per últim també treballa amb el Banc de Sang i Teixits, on tot el club, jugadors, tècnics i directius, participen activament en les donacions, a més de promoure les campanyes de donació de sang per la comarca.
I dissabte és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i aquesta setmana ens volem anar fixant amb esportistes de la comarca que segueixen creixent temporada rere temporada amb les seves disciplines. És el cas del mig centenar d'esportistes que té el Club Atletisme Garrotxa en les disciplines de futbol i bàsquet. Aquest cap de setmana molts d'ells van poder jugar a casa a la jornada de Lliga i van poder parlar amb ells i saber com van evolucionant temporada rere temporada. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
El Club Atletisme Garrotxa creix temporada rere temporada i enguany ho fa amb esportistes. Actualment tenen dos equips de futbol sala que competeixen a la millor lliga del món i un altre que juga a la segona categoria de la WILIC 7. En total són una quarantena de futbolistes amb discapacitat intel·lectual que entrenen entre el pavelló i els camps del Morrot, i enguany, fins i tot, jugadors de fora s'han sumat al projecte. Jordi Rodríguez és entrenador del Club Atletisme Garrotxa.
Bueno, això d'anar a WILIC i moure'ns una mica més per altres comarques ha fet que vinguessin més gent d'Anglès, de Mer, que us tenim algun jugador que ha vingut de Malgrat, i bueno, per nosaltres és un punt a favor i ens agrada moltíssim que la gent cada vegada parli més a nosaltres i vingui de més lluny.
Amb el pas dels mesos, mica en mica, alguns dels integrants del Club Atletisme Garrotxa s'estan acostumant a jugar dos futbols completament diferents, el futbol sala, que juga a un camp de dimensions més reduïdes, i el futbol 7, que juga a l'aire lliure, sobre gespa artificial i amb un camp més gran.
Sí que hi ha jugadors que fan futbol sala i futbol 7, i el qüestió d'espai jo crec que és el més difícil. Des de la primera jornada aquesta, molt més bé. Han agafat més les mides del camp, agafen més confiança en ells mateixos i en els companys, i l'evolució és molt bona.
Els propis jugadors cada dia senten també més estimats de poder fer pinya amb els seus companys i de sentir-se observats, i és que es força la gent que els va veure quan juguen a casa, com va ser aquest cap de setmana contra el Sabadell. Bernat Martorell és jugador del Club Atletisme Garrotxa.
Dono les gràcies de tot el... que dono les gràcies a la gent i que vinguin tots els partits.
Aquest diumenge l'equip de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa també va jugar jornada de Lliga a casa. Ho van fer amb un duel de Lliga davant el Figueres. El de bàsquet és l'equip més nou de l'entitat olotina. Va néixer l'any passat i ja compta amb una desena de jugadors i jugadores que, sota les ordres de diversos entrenadors de diversos clubs de bàsquet de la comarca, van creixent també a poc a poc, sempre amb el mateix objectiu.
I és això, i és jugar, que juguin, que s'ho passin bé i disfrutar de l'esport, com qualsevol altra persona.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.